Continguts en xarxa.
Queremos saber qué es lo que cedería a los comunistas.
Yo no pretendo cederles nada, senador.
¿Por qué no nos expone sus términos? ¿Es que le avergüenza hacerlos públicos?
No tengo de qué avergonzarme y el senador lo sabe.
No responde a mis preguntas. Este hombre oculta algo.
Senador Knox, ¿quiere seguir interrogando? Esto no lleva a ninguna parte.
Lamento de veras el arbitrario empeño de la presidencia en silenciarme cuando puedo comprometer al testigo.
He sabido por todos que nadie, en ningún lugar y en ningún momento, ha podido silenciar al distinguido senador de Carolina del Sur.
Bueno, la verdad es que el señor presidente se está esmerando en conseguirlo.
Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert.
Què tal?
Bé.
Avui, què, volem parlar de cinema polític, eh?
Sí, cinema, com hem pogut deduir ja per aquestes paraules que hem sentit en aquest fragment, parlarem de cinema i política, perquè hi tenen una estreta relació. Hi ha moltíssimes pel·lícules, moltíssimes, que han abordat el tema de la política, ja sigui, per exemple, a vegades a través de biografies de personatges rellevants o d'episodis històrics que han succeït o, simplement, doncs, a través de la ficció. Aquest fragment que escoltàvem pertany a la pel·lícula Tempesta sobre Washington, de l'any 1962, d'Otto Preminger, amb un gran repartiment, amb Henry Fonda, Charles Laughton, ara sentíem precisament la veu que el doblava, Don Murray, Walter Pidgeon, Peter Lawford i Jean Tierney. Que, per cert, la Jean Tierney, pobreta, feia un paper de Gerrun Floss allà entremig de tots aquests llops, perquè era l'única dona, i és que no hi havia paper, la van posar perquè hi hagués alguna dona per allà al mig, però realment no té paper, pobra, i era una gran actriu, de manera que desmereixia fins i tot el paper que li havien donat. Com dic, cinema i política són coses que han anat sempre juntes, i fins i tot les cerimònies de lliurament dels Oscars sempre hi ha una mica de política també. Nosaltres avui n'esmentarem 5 de pel·lícules. Una és aquesta, Tempesta sobre Washington, que gira entorn de la corrupció i la mentida.
De fet, quan parles de política, normalment les pel·lícules solen tractar sobre aquestes coses.
Déu-n'hi-do. La mentida a l'esfera política del món llatí no està castigada. Fins i tot queda bé. Una cosa, doncs, mira, que queda...
És el mèrit d'enganyar algú.
Sí, no és punible, i aleshores tothom la fa servir. Per això trobem que hi ha polítics que menteixen descaradament, alguns fins i tot ho fan sota jurament en un judici, menteixen sense que hi hagi cap problema, i, en canvi, en el món anglosaxó, doncs això no és així. La mentida és un pecat flagrant, és una altra cultura, i el polític, quan és descoberta la mentida d'un polític, aquest polític es veu obligat a dimitir immediatament, o, si no ho fa, és fulminat també immediatament pels seus superiors. Una altra pel·lícula que aborda el món polític és Mr. Smith Goes to Washington, que l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Caballero sin Espada. Aquestes anteriores, de l'any 1939, de Frank Capra, amb James Stewart, Gene Arthur i Claude Rains. Podríem dir que aquesta pel·lícula és un dels grans títols del cinema polític. Aquí James Stewart encarna un personatge que es diu Jefferson Smith, un polític molt ingenu, que inesperadament, contra tot pronòstic, ha estat escollit senador i viatja a Washington per exercir el càrrec. I allà, és clar, es troba, doncs, amb una colla de vividors que fan negocis corruptes d'esquena i a costa del contribuent, i pretenen que ell, que és novell, entri en el joc, simplement que entri en el joc. Però ell no hi entra perquè té uns ideals de netedat, i de dignitat, i ell té una visió més neta de la política. I aleshores, a més té el president Lincoln com a gran referent i s'enfronta als corruptes personificats en un senador que és el personatge que interpreta Claude Rains.
Actúa usted como si le faltara un tornillo.
¿Por qué no le dicen ustedes la verdad a la gente?
¡La verdad!
¡Este hombre quiere la verdad!
¡Este hombre quiere la verdad!
Dijo un gobernador bromista y no esperó a que le dieran la respuesta.
¿Cómo la quiere, senador? ¿Natural o embotellada?
La gente de este país compra sus periódicos. ¿Y qué es lo que leen?
Bueno, esta mañana han leído que un incompetente payaso ha llegado a Washington haciéndose pasar por miembro del Senado.
¡Honrado! Si pensara tanto en ser honrado como piensa en que es muy listo.
Honrados, somos los únicos honrados respecto a lo que les decimos a los votantes. A nosotros no nos tienen que reelegir como a los políticos.
¡Es eso! Por ejemplo, les decimos cuando llegan los farsantes a hacer las leyes.
Y si es la verdad lo que quiere, ¿qué hace usted en el Senado?
¿Qué sabe usted de leyes, de hacerlas y de lo que el pueblo necesita?
No pretendo saberlo.
Entonces, ¿qué hace en el Senado?
¿Qué hace? Si es nombramiento honorífico.
¡Oh, claro! ¡Es verdad!
Cuando el país necesita hombres que sepan y que tengan una valentía que jamás han tenido, él viene a decorar un asiento y a llevarse honores.
¡Oh, pero votará, claro, tal como sus colegas le digan que haga!
Sí, señor, como una marioneta. Asentirá con la cabeza y votará.
¡Sí!
Un retrat força cru, no?, de sí, la política.
Sí, sí, però bé, ho veiem, passa a molts llocs. Quan els diputats doncs, voten en funció del que diu algú del partit, no voten en funció de la seva consciència, sinó el que diu el partit, i aleshores fan així amb el cap, com deia aquest polític. Mr. Smith Goes to Washington, de Frank Capra, va estar nominada als Oscars en 10 apartats.
Déu-n'hi-do,
és molt. Només en va guanyar un, va guanyar el millor guió original, però tenia unes nominacions molt importants, no eren menors.
Sí, no era el maquillatge, no?, per dir d'alguna manera. O...
Bé, no, eren més importants. Hi havia, fixa't, millor pel·lícula. Hi havia millor director, per Frank Capra, millor actor, James Stewart, millor actor secundari, eren dos, Claude Rains i Harry Carey, millor direcció artística, millor banda sonora de Dimitri Tiomkin, millor muntatge i millor so. Un altre film que entra perfectament en el cinema polític és All the King's Men, de 1949, de Robert Rosen, amb Broderick Crawford, John Ireland, Joan Drew i Mercedes McCambridge. Es tracta d'un film inspirat en un polític nord-americà que es deia Huey Pierce Long Jr., conegut com a rei del peix.
Ostres, no em sona de res.
Bé, allà, clar, aquí no, allà era conegut en el seu moment, ara no crec que els nord-americans el recordin gaire, però era conegut com a rei del peix, era un home de tendència populista, un demagog, que va arribar a ser governador de Louisiana i que va morir assassinat a l'edat de 42 anys, el 1935. Aquí ens mostra, ara sentirem un fragment d'aquesta pel·lícula, ens mostra un polític que ajuda els seus amics a engreixar els seus comptes bancaris i a conservar el poder.
Había un campesino que era como sois vosotros. Sí, era igual. Creció entre el barro y el polvo de la tierra. Sabía lo que era levantarse al amanecer y dar de comer a los cerdos. Y cuando aún no había salido el sol, andar 6 kilómetros para llegar a una escuela de una sola habitación. Sí, sabía muy bien lo que era la pobreza. Y comprendió que si había que hacer algo, tendría que hacerlo él mismo. Así que por las noches se puso a estudiar. Estudió derecho porque creyó que así podría cambiar las cosas un poco para él y para la gente como él. No voy a intentar engañaros. No empezó pensando en los campesinos y en las maravillas que iba a hacer con ellos. ¡No, no, no! Empezó pensando en sí mismo. Pero de pronto comprendió una cosa. Que no conseguiría nada sin la ayuda del pueblo. Eso es lo que comprendió. Como si estuviera iluminado por un rayo de vuelta a su pueblo natal cuando una escuela se derrumbó porque la política había podrido los ladrillos.
Això d'un polític ajudant els seus amics a engreixar les fortunes tampoc ha passat mai, eh?
Per això vam fer una pel·lícula, perquè era una cosa molt estranya.
Sí.
Es dona la circumstància que abans que Robert Rosen donés el paper protagonista de All the King's Men a Crawford, l'havia ofert a John Wayne. Però John Wayne, que era molt de dretes, molt, i va dir que no, perquè ell doncs, només volia interpretar papers patriòtics. I aleshores, doncs, aquest no encaixava en la seva ideologia. I ves per on, en els Oscars d'aquell any, doncs, van estar nominats John Wayne i Broderick Crawford per dues pel·lícules diferents. Crawford per aquesta, per All the King's Men, i John Wayne per Les sorres d'Hiroshima. Uh-huh. I, doncs, mira, la vida té aquestes coses. Es van dur a l'Oscar Broderick Crawford per la pel·lícula All the King's Men, i en John Wayne se'n va quedar sense.
Bé, a vegades la vida té aquestes coses.
Sí, de fet, la pel·lícula All the King's Men va tenir 7 nominacions i en va guanyar 3. Millor pel·lícula, millor actor, Broderick Crawford, i millor actriu secundària, Mercedes McCambridge. Uh-huh. Ara passarem a una altra pel·lícula que es diu Rojos, o Rojos, millor dit, Rojos, del 1981, de Warren Beatty, aquí feia de director i també d'actor, una pel·lícula centrada en el periodista nord-americà John Reed, d'ideologia comunista, que va ser fundador del Partit Comunista dels Estats Units, i que ell va ser un narrador, un cronista de la Revolució Mexicana, de Pancho Villa, va estar amb Emiliano Zapata, tota aquella colla, i va escriure un llibre després també que es deia 10 dies que van colpir el món, i que ja es va centrar, doncs, en el derrocament del tsar de Rússia. Rojos és una pel·lícula molt llarga, dura 3 hores, o més de 3 hores.
Estic molt en contra d'aquestes pel·lícules.
Sí, sí. A més, està dividida en dues parts.
Amb entracte i tot, eh?
No, quan, si la veus en vídeo, no hi ha entracte, però en tot cas és llargueta. La primera part narra la relació de John Reed amb la intel·lectual i feminista Louise Bryan, que és el paper que interpreta Diane Keaton, i també amb l'anarquista Emma Goldman, que el fa Meryl Stapleton. Aquesta dona era una dona molt important en la defensa dels drets. Edgar Hoover, que era el director de l'FBI, va dir d'ella, d'Emma Goldman, va dir que era una de les dones, des del seu punt de vista, esclar, era una de les dones més perilloses dels Estats Units. I a la segona part de Rojos, doncs, ja entrem a Rússia. Aquí ja no som als Estats Units, sinó a Rússia, i entrem plenament en el conflicte polític que es va produir l'octubre del 1917.
Tú no tienes que ir, quieres ir, recorrer el mundo con tus discursos, tomando resoluciones y organizando reuniones secretas. ¿Qué diferencia hay entre el Partido Comunista y el Partido Comunista Obrero, excepto que tú diriges uno y él dirige el otro?
Me he comprometido.
¿A qué? A aclarar que mitad de las izquierdas es reconocida por Moscú como el verdadero Partido Comunista de América. A poner fin a una disputa entre políticos burdos y malhumorados que no se ponen de acuerdo en su doctrina izquierdista para conseguir el apoyo de un comité de Rusia al que llamáis la Internacional y que tu grupo de 14 amigos intelectuales diga a los obreros de este país lo que han de pedir tanto si lo quieren como si no. Escribe, Jack. Tú no eres político sino escritor y tus escritos han hecho más por la revolución que lo que puede hacer esta lucha interna en 20 años.
Sembla mentida que passen els anys i els missatges són actuals, eh?
Sí, perquè t'hi pots identificar perfectament. Qualsevol causa trobes aquestes picabaralles aquí passa entre comunistes i uns són uns i els altres són els altres, però tots defensen el mateix, però en canvi se separen. I tot això, totes les causes, quan tenen aquestes divisions, pateixen. És a dir, els costa molt reixir perquè aquells que les defensen, doncs, estan dividits entre ells. I jo sóc més que tu, i això no porta enlloc.
Els egos.
Sí, exacte. Bé, Rojos també recull una mica el triangle que hi va haver, el triangle sentimental, entre John Reed, Louise Bryan i l'escriptor Eugene O'Neill. John Reed i Louise Bryan eren matrimoni, i ella deia que estimava el seu marit, però que desitjava l'altre, l'amant, l'Eugene O'Neill. Per aquesta pel·lícula, Warren Beatty va guanyar l'Oscar al millor director. Jo crec que era una sobrevaloració, perquè és un home que venia de la interpretació i està bé, la pel·lícula és meritòria, però en fi, també com per un Oscar. I la cinquena pel·lícula de la qual avui parlem és una pel·lícula relacionada amb el cinema polític, també, que es diu Doctor Strangelove. A l'Estat espanyol es va estrenar amb el títol de Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú.
Home,
sí.
Em va fer servir més tard Andrés Montes, el mític narrador de NBA, que té el títol de la...
Sí, és que és una pel·lícula, a més, és molt bona, eh? És una pel·lícula magnífica de Stanley Kubrick. És una pel·lícula del 1961 i la va tenir... Bé, hi havia un repartiment molt bo, especialment Peter Sellers. Kubrick aquí ens mostra, en aquesta pel·lícula, Doctor Strange Love, la ineptitud dels nostres dirigents polítics mundials i la irracionalitat també de la cursa armamentística i també la cursa nuclear que només pot conduir a la destrucció del planeta. Hi ha una escena al final, en la terrible escena final del film, que no direm per qui no l'hagi vist, en què, com a contrapunt d'aquesta terrible escena final, doncs sona una antiga cançó anglesa, a la veu de Vera Lynn, una cantant nascuda el 1917, que encara és viva, per cert, té 102 anys, i canta justament aquesta cançó que es diu We'll Meet Again, Ens trobarem de nou.
We'll meet again, don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Continguts en xarxa.